llegíem ahir en un article de La Vanguardia. A Espanya hi ha 6 milions de persones que pateixen insomni crònic. Però és que, per exemple, el 20% dels adolescents, 2 de cada 10 adolescents, consumeixen aquests fàrmacs i gairebé 900 se'n van intoxicar. Estem parlant de les pastilles per dormir, de les benzodiazepines. És una dada preocupant perquè no dormir, l'insomni, és una via d'entrada al consum d'aquests tranquil·litzants hipnòtics, pastilles com ara Valium, Lorazepam o el Diazepam. A casa nostra, us ho dèiem, el 20% de joves en prenen. 4 de cada 10 alumnes dormen menys del que caldria durant el curs. 1 de cada 4 infants s'adorm a classe almenys 2 vegades a la setmana. Però és que la meitat de la població adulta té problemes de son. La meitat, el 48%. També parlàvem de l'insomni crònic, problemes per dormir. El problema és que aquestes pastilles, aquests fàrmacs, provoquen addicció. I a més de provocar addicció, si se'n prenen molts, acaben perdent el seu efecte. I això afecta les persones que les prenen, perquè perden reflexos, perden consciència, tenen perill de caure, de fer-se mal. De tot això en volem parlar, de per què es recepten aquestes pastilles, per què serveixen, quin és el perill que hi ha en prendre-les. De tot plegat en volem parlar avui amb el doctor Jordi Mestres Lucero, que és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Jordi Mestres, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara ho dèiem, 6 milions d'espanyols tenen problemes d'insomni crònic. La meitat de la població adulta té problemes per dormir. Què passa al nostre país? Per què tenim tants problemes per adormir-nos?
Bé, hauríem de veure si està influint molt el canvi d'hàbits, no?, que estem experimentant. És veritat que les dades oficials el que diuen és això, que hi ha molta població comença a patir aquests problemes d'insomni que tenen una esfera de manifestacions molt àmplia, des de impossibilitat de començar a dormir, el dormir però despertar-se molt, o despertar-se a primera hora del matí massa d'hora i no poder tornar a dormir. Per tant, després durant el dia anem arrastrant doncs, aquest problema, perquè al final la son i el dormir és una manera en què el nostre cos també es regenera i doncs, fa funcions doncs, de recuperació de l'activitat normal que durant el dia hem de fer, no? Per tant, si tenim molts problemes, i potser hauríem de veure realment si la societat està canviant en aquest sentit, que probablement una de les causes va per aquí.
Clar, sempre es diu que el nostre país és un dels que sopa més tard, se'n va a dormir més tard, no? El prime time de la tele, els programes de màxima audiència comencen més tard, s'allarguen més, acaben més tard. Aquest problema per dormir i aquesta situació hauria de començar, o sigui, el provoca aquesta situació i aquest hauria de ser un dels principals elements a enfocar per començar-ho a resoldre?
Bé, aquests canvis d'hàbits fa temps que es parla, justament dels prime time de les televisions comencen massa tard i els programes que tenen més audiència, que vol veure la gent, doncs per tant acaben molt tard i la gent se'n va dormir molt tard i això és una de les causes, que també és veritat, i sobretot en gent jove, el que veiem molt a les consultes és aquest ús fins a altes hores de la nit i de la matinada dels dispositius mòbils, tabletes, etc., amb tot el tema de l'streaming, que avui en dia tens 24 hores, un 7-24 de material audiovisual que no té final, és a dir, que és infinit. I, per tant, cada vegada veiem més gent, sobretot gent jove i no tan jove, que tenen problemes de posar límits doncs, a les pantalles, no? I per tant van a dormir molt tard i hauríem de començar a fer canvis i a plantejar-ho ja de ben petits, no? Perquè al final és un tema d'hàbits i de què fem a la nit.
Clar, perquè ara ho sentíem, un de cada 4 joves s'ha dormit a classe un parell de cops a la setmana, molts joves tenen problemes, dormen menys de les hores de les que necessitarien durant el curs. A aquests joves ja se'ls hi dona aquest tipus de pastilles?
Bé, en termes generals i a les consultes, sobretot en adults, que veiem a partir de 15 anys, hi ha pediatria, no? L'atenció primera que els veuen abans, som, en gent tan jove, molt reacis a iniciar aquest tipus de fàrmacs, excepte en alguns casos seleccionats, en el que, bueno, potser podem algun tipus de patologia i el tractament pot estar indicat, però repetim, són tractaments que són revisables i que tenen un temps de durada curt, és a dir, no es pot posar una pastilla d'aquest tipus i deixar-la sense cap tipus de control. El que sí que ens hi trobem és moltes persones que a casa, doncs, els fills de filla té problemes per dormir i potser tenen aquest tipus de caixa perquè la pren el pare o la pren la mare i a vegades els hi acaben donant. I això sí que ho veiem a la consulta. Per tant, és un tema que hem d'intentar evitar i hem d'abordar el problema des de l'origen. No? El problema no és que hi hagi un problema orgànic, un problema, una malaltia concreta que faci que no pugui dormir l'adolescent, sinó que hem de veure el per què no dorm, no? Quines són les causes, no? Si és que s'han dormit molt tard, si és que té l'agenda durant el dia molt carregada de coses i potser l'hem de buidar, no? Amb el tema de les extraescolars es parla molt de que potser hem de començar a buidar i organitzar-nos el dia d'una forma diferent per poder, doncs, sobreportar, doncs, tot el que comporta, doncs, l'activitat diària.
Clar, perquè, per dir-ho així, anem a pams, aquestes pastilles, què són? Què és el que fan quan ens en prenem una pastilla d'aquestes, tipus Valium, Diazepam?
Bé, són el grup de medicaments que diem ansiolítics o hipnòtics, que el que fan és baixar-nos, prendre'ns el suflé, no? Baixar-nos les revolucions i generen aquesta son, no? I venent del perfil de potència i de durada, hi ha algunes que tenen una acció molt més ràpida i altres que són més lentes, no? El que fan és relaxar-nos, i les més potents relaxar-nos tant fins que ens dormim, no? Per això són hipnòtics. Tenim les benzodiazepines i tenim també un segon grup de fàrmacs, que també s'està parlant molt en aquests articles que estan sortint, que són els fàrmacs ETA, que de fet són anàlegs dels anteriors, és a dir, fets al laboratori, i el més conegut és el zolpidem, perquè moltes vegades la gent sí que se'n recorda del diazepam, de l'alprazolam, no? Dels que acaben anant, però el zolpidem i altres, que aquest és el més conegut, també forma part d'aquest grup que s'ha de vigilar. Llavors, el que fa és això. El problema és que aquests medicaments al final van modificant uns receptors que es van saturant i, per tant, cada vegada necessitem o més dosi o més freqüència d'ús o haver de canviar un fàrmac més potent. No? I aquest és el problema perquè genera aquesta dependència que, a més, quan es deixen de cop, sobretot quan es prenen durant molt de temps, la persona té realment un quadre d'abstinència i un quadre rebot.
Clar, perquè entenc que aquestes pastilles, al final, són bones, fan la seva funció. No sé si el problema no és tant la pastilla en si, sinó el tipus de tractament que es dona, no? Entenc que vostè ara deia que hauria de ser un tractament de curta durada, molt controlat. No sé si s'està administrant com un substituïu, perquè al final no es pot arribar a l'origen del problema de no dormir, de no poder descansar.
Efectivament, amb el tema de l'insomni, del dormir, el que diu l'evidència, de fet hi ha informes que ho han treballat molt bé, l'agència de l'agència AQUAS, l'agència de qualitat, i parla, no?, les referències bibliogràfiques, vull dir, al final la conclusió a la que s'arriba i el consens és que per temes d'insomni el primer que s'ha de fer no és tractament farmacològic, sinó mesures que diem d'higiene de la son, és a dir, abordar la causa, no posar un fàrmac. El fàrmac es posarà en algunes situacions molt determinades en les que hi pot haver un perill orgànic pel fet de no dormir. A vegades tenim a la consulta gent que potser porten 3-4 dies en el que no han dormit ni un minut. Això són situacions molt extremes. Potser en aquest cas pot estar indicat fer-ho d'inici perquè primer descansi, perquè si no serà impossible abordar-ho. Però la majoria de la gent no és aquesta la situació. Per tant, la pastilla pot tenir una certa indicació en funció de la persona que tingui davant i, per tant, s'ha d'individualitzar. No ha de ser un tractament mai llarg, és a dir, recomana fer tractaments curts, 2, 3, 4 setmanes i valorar-ho, però mai començar amb tractament farmacològic d'entrada. I sobretot en gent jove, perquè tenen molt recorregut i el problema és que se'ns enganxin. Al final és com un bomber, és a dir, si veiem un incendi, anem apagant per un costat, però per l'altre hi ha algú que està cremant, doncs ja podem tirar molta aigua, que al final, ara parlàveu dels incendis, no? Uh-huh. Al final és el mateix, per tant, podem tirar-hi molta aigua perquè pugui dormir, però si per l'altre costat li estem posant foc perquè no dormi, doncs és un peix que es menja la cua, i això és un problema important.
I... Clar, el meu dubte és, ja s'avisa prou, ja s'explica prou als pacients aquest perill d'addicció, aquest perill que són unes pastilles, uns medicaments que poden generar aquesta necessitat?
A les consultes s'explica, evidentment. Aquí la primera responsabilitat és del metge prescriptor, de qui posa, perquè són medicaments en recepta, no es poden comprar, afortunadament, de forma lliure a la farmàcia, s'han de posar en una recepta. Per tant, la primera responsabilitat és del professional, d'explicar molt bé per què es posa aquest fàrmac, quan durarà aquest fàrmac i quan es deixarà de prescriure. I en casos que ens hi trobem de persones que porten molts anys, i tenim persones que porten aquest tipus de medicament molts anys, que donen per altres causes i s'han deixat allà, i moltes vegades hi ha hagut aquesta inèrcia de renovacions automàtiques, que és una cosa que s'ha d'intentar no fer. La medicació, sigui aquesta o sigui una altra crònica, s'ha de revisar, i s'ha de veure si realment té indicació o no té indicació, i es poden treure. El que passa que quan porten molt de temps amb aquest fàrmac, la reducció ha de ser molt, molt, molt paulatina i molt, molt a llarg temps, no? És a dir, molt a poc, reduint entre un 10 i un 20% cada 2-3 setmanes, vull dir que es pot fer, però s'ha de fer bé per evitar aquest efecte rebot i que la persona torni a la pastilla, no? Aquesta sensació de que deixo la pastilla i em poso fatal i per tant és que la necessito, no és que la necessitis, és que la pastilla t'ha generat aquesta dependència que fa que quan la deixis hagis de tornar.
Clar, i estàvem parlant molt dels joves, però un dels elements que també destacava aquest article és que la majoria de pacients que reben aquest tipus de medicaments, a qui se'ls recepta, són les dones grans. No sé com s'explica aquest biaix de gènere en aquesta... en receptar aquest tipus de medicaments.
Bé, el tema del gènere és un tema per parlar estona, eh? I normalment les dones i en salut acostumen a portar-se moltes vegades parts negatives de tot això que fem, justament per aquest biaix de gènere que deia. És veritat, pràcticament doble, no? Per sobre dels 60-65 anys, hi ha un 12% d'homes aproximadament que prenen aquest tipus de fàrmacs davant d'un 22% de dones que els prenen. És veritat que les dones, en termes generals, a les consultes acostumen a consultar més per problemes de tipus emocional, no? Que a vegades hi ha insomni no darrere o per altres causes. Tenen més facilitat per consultar. Els homes moltes vegades no arriben a la consulta, eh? I a vegades els homes el que veiem són conductes més de consum esporàdic, per exemple, d'alcohol o d'altre tipus de substàncies que no ens arriben a la consulta, eh? Tenen conductes molt més agressives en aquest sentit, i quan ens arriben, a vegades ens arriben ja passat un temps, no? Les dones acostumen a consultar, tenen aquesta capacitat, que això és bo, perquè són conscients del que els hi passa i, per tant, moltes vegades et consulten de forma directa o de forma, a vegades, indirecta amb algun tipus de malestar inespecífic, no? Clar, al consultar més, també són més propenses que algú acabi receptant un fàrmac o altre tipus d'intervenció. Per tant, moltes vegades són les que tenen doncs, aquesta prescripció molt més elevada, no? I, per tant, això també ho hem de tenir en compte pel risc, perquè, a més, un dels problemes que té aquest fàrmac és aquest enlentiment, aquest risc de caigudes. Hi ha dones en les que sí que hi ha més risc, per exemple, de fractura per caigudes, per problemes d'osteoporosis o de disminució, doncs tenen molt més risc, per exemple, de fractures per caigudes com a conseqüència d'aquest fàrmac.
Mm-hmm. També recordo que farà cosa d'un any la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària va elaborar un informe en què explicava que la meitat dels pacients que prenen aquest tipus de medicaments volen deixar-ho, però a vegades no saben com fer-ho, no troben la manera, no sé si els hi fa cosa demanar-ho als metges. Quina és la situació que us trobeu en aquests casos, que el propi pacient és el que vol deixar de prendre del medicament, però no acaba de saber com fer-ho?
Bé, aquesta és la millor situació possible, és a dir, que el pacient sigui conscient que té un fàrmac allà que potser s'ha de revisar i que potser s'ha de retirar, i l'ideal és que ens consulti, perquè es pot ajudar a reduir. El que s'ha de fer és molt a poc i tenim maneres de fer-ho per evitar doncs, i minimitzar aquest efecte rebot que té el treure el fàrmac i per tenir èxit justament en la retirada. A vegades fer-ho per compte propi, quan fa molt de temps que es pren, moltes vegades es treu molt ràpid o de cop, i això genera doncs, que el pacient noti que li falta, no? Que té, per entendre, aquest mono, no? Del medicament, i per tant torni a ell. No? Però l'ideal és que si el vol prendre, que ens vingui a les consultes perquè el podem ajudar a retirar. Després sí que tenim molta gent, molta revisió de fàrmacs, i de vegades intentem treure fàrmacs, i el pacient moltes vegades és reaci, perquè el fàrmac el fa dormir, se'n recorda quan no dormia, i de vegades hem d'intentar negociar per anar, si no treure'l, reduir a la mínima dosi possible, que això també a vegades ho hem de fer.
Aquí potser caldria insistir, no, en una reclamació que es fa sempre des dels sindicats de metges, des d'entitats com en la que vostè pertany, de incrementar les dotacions tant dels metges de família, de l'atenció primària, com de la psicologia, no? Per poder dedicar més temps als pacients per tractar aquestes situacions i evitar que s'acabi en aquest consum d'aquest tipus de medicaments.
Sí, aquesta és una reivindicació clàssica que no deixarem mai. El que sí que hem de fer com a professionals també és, quan es prescriu un fàrmac d'aquest tipus, i podríem parlar d'altres grups farmacològics amb problemes similars, però estar molt segur i explicar molt bé realment si val la pena o no val la pena començar amb aquest tipus de fàrmac, no? Perquè el problema és molt fàcil receptar. El difícil és desprescriure, no? que és treure'ls, no? Sobretot quan es posen medicaments crònics. No? I aquí és una responsabilitat professional que tenim d'explicar molt bé el risc-benefici. I avui en dia, pel tema de l'insomni, el risc-benefici d'aquests fàrmacs es decanta més per risc que no per benefici, és així.
Doctor Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per explicar-nos molt millor què són les benzodiazepines i quin efecte tenen als pacients, a les persones que les prenen. Un plaer haver estat amb vostè avui al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Radio Estel